Mentides, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 5 de setembre del 2023. Ens espera una gran nit de ràdio amb tres grans protagonistes. Avui passaran pel Tu diràs Alejandro Valde, lateral esquerre del Barça, que està ara mateix concentrat amb la selecció espanyola a Madrid. Li preguntarem per la seva renovació, per l'adeu d'Ansu Fati, un dels seus grans amics al vestidor, i també per Lamine Yamal i la resta de qüestions de l'actualitat del Barça. L'altre protagonista és Carlos Ortega, entrenador del Barça d'handbol abans que arrenqui demà la Lliga Asobal. Hem de parlar de les retallades que ha patit la secció, de la sortida de jugadors importants, de la lesió de Makuch, pràcticament el primer dia de temporada, i de la retirada de la capitania al porter Gonzalo Pérez de Vargas, un cop anunciat que quan acabi contracte se n'anirà cap al Kiel alemany. I l'últim protagonista avui, el Tu diràs, serà Jordi Fernández. És badaloní i pot fer història al Mundial de Bàsquet com a seleccionador del Canadà. Demà al migdia juga l'accés a les semifinals contra l'Eslovènia de Doncic i avui parlarem amb ell al programa. Un gran trident de protagonistes en aquest Tu diràs que compartirem amb Màrius Carol, Ernest Folk i Joan Maria Pou a la tertúlia. A banda d'aquestes tres entrevistes, el dia ve farcit, informativament parlant. Una de les notícies més destacades és d'aquest vespre la confirmació oficial de la destitució de Jorge Vilda com a seleccionador espanyol femení. La Federació Espanyola l'ha fet fora i ja ha anomenat el seu substitut, en aquest cas la seva substituta, és Montse Tomé. Fins ara, segona entrenadora, ajudant de Jorge Vilda, des d'avui, nova seleccionadora espanyola femenina. Ho ha estat seguint el Damià López des de Madrid. Anem cap allà. Hola, Dami.
Hola, Aleix, bona nit.
Dia intens, avui a Madrid.
Sí, és que a Madrid estan passant moltes coses darrerament. Fixa't, ahir el comunicat dels internacionals absoluts quan van arribar a les Roces, i avui tenim aquí els internacionals de Luis de la Fuente, també tenim els sub-21 de Santi Denia, amb Pablo Torre, Ilías, Nico González i companyia, i també Pedro Rocha, president de la gestora, prenent decisions. La última, clarament la decisió del desmarcatge total i definitiu de Rubiales, que és destituir Jorge Vilda, el nomenament de Montse Tomé, nova seleccionadora femenina espanyola, i la notificació posterior en la reunió que s'ha fet aquesta tarda a la seu del CSD per part de Pedro Rocha, el president del Consell Superior d'Esports, Víctor Francos.
Bàsicament allà no han decidit massa més sobre Rubiales, no, en aquesta trobada, Dami?
No, ha estat una trobada simplement de radiografia, no? Víctor Francos volia conèixer de primera mà, volia escoltar a Pedro Rocha, i es tractava de tenir una primera trobada informativa, volia que Víctor Francos, que Pedro Rocha li expliqués quina és la situació, què és el que s'ha trobat. Era una trobada, doncs això, informativa, en la que Pedro Rocha li ha explicat quin és el full de ruta, què és el que pensa fer a partir d'ara, li ha notificat la destitució de Jorge Vilda, li ha explicat per què ha decidit no fer el mateix amb Luis de la Fuente. Saps que hi ha hagut veus importants també des del món de la política que suggerien que ho fes. Li ha explicat que eren casos diferents, que consideraven que Luis de la Fuente sí que té, per exemple, el suport del seu staff i dels futbolistes i també de la Federació Espanyola, i ha transcendit poc, però del que més s'ha parlat en aquesta reunió és del propòsit que hi ha per part de la Federació i del Govern de entre cometes, salvar la candidatura pel Mundial 2030. Que en aquests moments pretenen organitzar Espanya, Portugal i Marroc. És una candidatura que havia liderat de manera clara i inequívoca Luis Rubiales, per bé que els presidents de les federacions de Portugal i Marroc també hi estan implicades. Recordaràs que Ucraïna va ser inclosa fa uns mesos, però va caure. I ara, esclar, Espanya el que vol fer és netejar i millorar la seva imatge, donar a entendre a la resta de confederacions mundials que això ja no té a veure amb Rubiales, que té a veure amb Espanya, però aquí el govern també vol ficar-hi cullerada, vol ajudar, i estratègicament i estructuralment per part del govern entenen que aquesta candidatura ha de tirar endavant sí o sí, però que si no fan res no sortirà, i que els rivals, els adversaris en sortiran fortits d'aquesta crisi amb Rubiales. Per tant, en aquesta trobada, com et dic, entre Rocha i Francos, bàsicament del que s'ha parlat és de la situació de la Federació Espanyola, però de poder tirar endavant i poder donar ales a aquesta candidatura pel Mundial 2030.
I una de les decisions les primeres que ha pres Pedro Rocha, que ha arribat i no s'està per orgues, va reunir els presidents de les territorials, els va fer signar un comunicat dient que anaven en contra de Rubiales, tota la Federació Espanyola, i avui una altra decisió més. Aquesta destitució de Jorge Vilda, ja fa dies que ho remenem, no, Damià? No sé si tenim algun detall, sí, d'aquesta destitució de Jorge Vilda i del nomenament de Montse Tomé, primera seleccionadora femenina de la història d'Espanya.
Sí, tu te'ls creuràs o no, no? L'altre dia, quan Luis de la Fuente demana perdó, pots creure més o menys aquestes disculpes. El que està clar és que Luis de la Fuente, d'una banda, el que vol és salvar la cadira, salvar el càrrec, però sí que sembla que ell està penedit i que no es reconeix en aquelles imatges en què està aplaudint inexplicablement, doncs, les impresentables paraules de Luis Rubiales. Però el que està clar és que totes les persones que en aquest moment continuen formant part, sigui amb el càrrec que sigui de la Federació Espanyola, l'Eix, el que estan fent és desmarcar-se de Luis Rubiales. I, home, si Jorge Vilda era l'home que treballava de la mà de Luis Rubiales, l'home al qual a l'assemblea divendres passat Luis Rubiales li va oferir una renovació i un augment i un sou de 500.000 euros, doncs estava clar que Luis Rubiales, o que en aquest cas que Jorge Vilda havia de caure, que era qüestió de temps, que estaven buscant d'alguna manera la forma jurídica de fer-ho, perquè hem de recordar que Jorge Vilda encara tenia un any de contracte, al qual ell no volia renunciar. Finalment han trobat la manera i Jorge Vilda, doncs, ja és història. Aquí què passa? Que el nomenament de Montse Tomé, algú el pot interpretar com que és satisfactori per totes les parts en tractar-se de la primera seleccionadora, per tant, de la primera dona que es fa càrrec de l'equip espanyol femení. Però compte, perquè això té una mica de trampa, i és que Montse Tomé és l'opció absolutament continuista. És la segona de Jorge Vilda des de l'any 2018. No té experiència com a primera entrenadora. Feia de scout, també, per dir-ho així una mica, la persona que es patejava a tots els camps, que estava al corrent i s'estudiava com ningú, doncs, les característiques dels rivals, però no era la preferida de les futbolistes. Per què? Doncs perquè era una figura associada a Jorge Vilda. Quin és el problema? Que Jorge Vilda era també el director esportiu. Per tant, en el moment que s'ha prescindit de Vilda, s'ha prescindit del seleccionador i del director esportiu. No hi havia ningú que pogués prendre decisions. Quin era el camí fàcil? Doncs tirar per la línia continuista i anar a per Montse Tomé. L'altra opció era Sánchez Vega, l'entrenador del Llevant, que sembla que era l'opció preferida de les futbolistes, i corria també el nom de Sonia Bermúdez. Finalment, Pedro Rocha ha tirat per línia recta i Montse Tomé debutarà a la Nations League contra seleccions complicades, contra Suècia, sí, i contra Suïssa. Això sí, sembla que l'amenaça dels futbolistes de no tornar quedaran en paper mullat, quedaran no res, perquè bàsicament ja no hi és Rubiales, no hi és Jorge Vilda, ara sí que sembla que en aquest sentit no hi haurà problema.
D'aquí a una estona, Jorge Vilda parla a la cadena SER, al Larguero. Estarem pendents del que digui l'ex-seleccionador ja femení de futbol, i nosaltres el que volem és analitzar-ho també amb una ex-jugadora internacional i que coneix molt bé Montse Tomé i també el sentit de les futbolistes, com és la Marta Corredera, col·laboradora nostra aquest any al Tuiràs. Així que, Dami, t'agraïm moltíssim aquest dia intens a Madrid. Bon viatge de tornada cap a casa i ens quedem amb la Marta Corredera. Fins ara.
Fantàstic, una abraçada, gràcies.
Gràcies, Damià, fins ara, bon viatge de tornada des de Madrid. I ja tenim en línia la Marta Corredera. Hola, Marta, què tal, bona nit.
Bona nit.
Bé, primer de tot, com valores la destitució de Vilda, la notícia d'aquest vespre?
Bé, jo crec que era una mort anunciada, no? Era coses que estàvem esperant, que era qüestió de temps. Se sabia internament que ell no seguiria. L'únic que havien de buscar era la solució perfecta a la seva situació, i sembla ser que han arribat a un acord, no? Però és que no podia passar una altra cosa que no fos això.
Sí, entens, vull dir que aquesta era la solució que bàsicament havia de passar sí o sí, no?
És que no hi havia una altra, o sigui, era o Jorge Vilda o tot el futbol femení. Llavors, jo crec que el seu moment ja havia arribat al final, ja, i més ara, després d'aconseguir un Mundial, les jugadores no confien en ell, ho han dit públicament, volien un canvi. Jo crec que és que la federació, per mi, ha actuat bé aquí, en aquest sentit.
Tu que estàs en l'entorn del femení, que has estat jugant fins fa no res al màxim nivell, hi havia molta eufòria en els xats interns.
Bueno, és una mica de sí però no, perquè és veritat que bueno, és una cosa que venien demanant i que volien un canvi, volien millores, i el canvi ha arribat, però hi ha molts dubtes, no, amb Montse Tomé, perquè realment és de la seva corda, és una continuista, no? O sigui, al final és veritat que també és una entrenadora que no té experiència, no sabem com anirà. És veritat que el seu rol a l'equip era la segona entrenadora, era de ser més propera amb les jugadores, però no han deixat de passar coses aquests últims mesos, que al final ella estava posicionada al costat de Jorge. Això la pot perjudicar. Jo crec que li hem de donar un punt de confiança, li hem de donar una bola de partit, a veure com va, però em genera molts dubtes.
Clar, per tant, el problema d'arrel, tu creus que encara no queda solucionat del tot amb el nomenament de Montse Tomé?
No ho sé, ho he de veure també si les jugadores són capaces de, pues, de fer un abans i un després, no? De fer net de cap, de fer net de tot, però al final elles aniran allà i es trobaran el mateix cos tècnic pràcticament amb l'absència de Jorge Vilda, però la resta es trobaran que hi ha el mateix. Llavors no sé si tot el que demanaven o tot el que volien canviar elles o volien de millores arribarà, no?, amb aquest staff, i això em preocupa una mica.
Coneixes bé Montse Tomé, la nova seleccionadora, perquè a més va jugar al Barça, per la gent que no ho sàpiga, en l'època de Xavi Llorenç, no?, el 2011, vau coincidir, de fet formes part d'aquella plantilla, i tu ets companya de Montse Tomé al Barça, oi, Marta?
Sí, vam coincidir al Barça, vaig coincidir a la selecció, i ella després ha estat, bueno, segona entrenadora meva a la selecció. Jo, a veure, només puc dir coses bones de la Montse, perquè com a persona és un 10, com a companya era un 10. L'únic que em genera dubtes és la situació o la casuística de la que venim, no? O sigui, jo no tinc dubtes com ell deia com a persona i com a ésser humà. Em genera dubtes que no té experiència i em genera dubtes que al final ve de l'equip tècnic o del cos tècnic de Jorge Vilda, i això no sé com encaixarà al grup.
Ara que deies això, la veus preparada tècnicament, futbolísticament, per dirigir la selecció que actualment és la campiona del món i que per tant a partir d'ara tindrà més pressió?
No ho sé, Aleix, perquè ja et dic que a mi personalment em genera molts dubtes, perquè, clar, jo conec a una Montse companya, jo conec a una Montse segona entrenadora, i aquests rols són molt diferents a ser primer entrenador, són molt diferents a haver de prendre decisions, haver d'enfrontar-te a segons quines situacions amb jugadores, amb partits. És una entrenadora que no té experiència, i al final això, estàs parlant que acaba d'agafar a l'actual campiona del món. Vens de Jorge Vilda, que molta gent dirà sí, però vienes de donde vienes, sí, però és que és molt difícil arribar on han arribat, i Montse Tomé no té experiència en aquest sentit. A mi em genera molt dubtes perquè no sé si la veig amb el caràcter suficient per plantar cara a aquestes situacions que se li puguin venir en contra, saps?
Ara deia el Damià que ha sortit el nom de l'entrenador del Llevant femení, José Luis Sánchez Vera, en diversos mitjans, no?, com un dels favorits per la majoria de jugadores, entenc, No sé si el coneixes i què et sembla el seu perfil?
Sí, a mi m'agrada molt, però jo penso que José Luis Sánchez Vera i Ángel Villacampa, que ara està a Mèxic, per mi són dos dels millors entrenadors que han passat per la Lliga Espanyola. I Sánchez Vera encara hi és, no?, que és al Llevant. Clar, a opinió personal, a mi m'hagués agradat veure gent nova, veure cares noves, veure noves il·lusions, veure que realment hi ha un canvi, no?, un canvi il·lusionant, i un canvi que per les jugadores sigui aire fresc. I això és el que em fa por que no ho hagin aconseguit amb aquest canvi posant a la Montse.
Ens ho dirà el temps. A finals de setembre hi ha la primera aturada del futbol femení, sí. I debutarà Montse Tomé.
Veurem, Aleix, també la primera llista, no?, a veure què fa. Sí. A veure si tornen jugadores, si no tornen, què passa amb la Mapi, què passa amb la Patri. Jo tinc ganes també de veure això, si és tinc ganes.
Sí, finals de setembre, a veure què passa. De moment hi havia un comunicat de més de 80 jugadores dient que no anirien a la selecció mentre s'hi mantingués Luis Rubiales i Jorge Vilda. De moment Jorge Vilda marxa, Luis Rubiales està suspès provisionalment. A veure què passa amb aquesta primera llista de Montse Tomé. Deixa'm acabar, Marta. Què et va semblar el comunicat ahir dels capitans, bé, de tota la selecció espanyola masculina?
Bueno, em sembla que arriba tard i malament. No sé si estareu d'acord amb mi, però per mi arriba tard, malament, a destemps. No és contundent, perquè sí, bueno, diuen, però jo crec que és més dir per què dava i que per una altra cosa, i em fa pena perquè tinc la sensació, i em fa la sensació, que el futbol femení moltes vegades pues dona molt de suport, o ha donat molt de suport al futbol masculí, no?, que se'ls va veure als camps, que se'ls segueix, se'ls anima, fins i tot se'ls recolza a les xarxes socials, i a mi aquesta part de companyerisme, al final som gent de la professió, i som gent més enllà de si guanyem més, juguem més, si juguem a un equip o a un altre, que som persones, i el que ha passat era... pues com va fer Borja Iglesias, no? Que per mi és xapó, és un exemple clar de persona 10, de lo que s'ha de fer. I per mi aquest comunicat ho agraeixo perquè està aquí, però per mi arriba tard i malament.
Molt bé, Marta. A veure si arrenca la Lliga Femenina aquest cap de setmana, a veure si es desencalla.
A veure.
Demà hi ha una altra reunió, a veure si arriben a un acord.
Sí. Complicat, perquè ara hi ha moltes... És que hi ha molts interessos pel mig, hi ha clubs que no poden assumir aquestes xifres. És molt complicat ara la situació del futbol femení i ojalà que arribin a un acord, perquè és que, si no, no veurem començar la Lliga F i és una pena.
Ara mateix vaga convocada per les dues primeres jornades. La primera és aquest cap de setmana. De fet, divendres havia d'arrencar ja la Lliga. El Barça hauria de jugar diumenge al Johan Cruyff. Hi ha un Barça-València diumenge a les 9 de la nit femení. A veure si es desencalla aquesta negociació pel conveni i pot començar la segona temporada de la Lliga F, de la Lliga Professional Femenina. Marta Corredera, un plaer tenir-te aquest any al Tu Diràs. Una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres, Aleix. Bona nit.
Adéu, bona nit. 11:15, ja corren per aquí els tertulians del dimarts. Ara els presentem.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors. Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb Ànima. Un podcast de RAC+1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som...
Més...
U.
Amb Aleix Pariser.
Això dels dimarts serà divertit, això dels dimarts. Hola, Joan Maria Pou.
Hola, bona nit.
Començo per un vell conegut, com és Joan Maria Pou, narrador del Barça Jugar RAC1. Tot bé?
Molt bé, molt content.
Et veus ben acompanyat aquí a la taula?
Molt, ja, hi haurà esgrima... Esgrima de la bona, perquè no acabem de veure...
No?
Ni l'esport, ni el club, ni l'equip de la mateixa manera, i això és bo.
Això és apassionant, sí.
Això és bo.
Senyor Màrius Carol, què tal? Bona nit.
Molt bé, molt content.
Sí?
Sí, feia 10 anys que no estava aquests micròfons al vespre.
Ah,
els matins. Esports.
Martins són teus, gairebé.
Els matins, bueno, tampoc és això, eh? Un parell d'horetes a la setmana, però bueno. Però sí, em fa molta il·lusió tornar, això és com... Una mica com el del Messi, tornes.
Els meus 4 anys de director i presentador del Tu Diràs...
Ell venia.
El tenia cada setmana.
M'aguantava.
Els dilluns.
I bé, eh?
Molt bé.
Val.
Ja, hem fet un remember when, però...
Vinga, anem ràpid. Va. Ernest Folk, hola, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, què tal?
Molta il·lusió de retrobar-te.
Molta menys que jo. Sí, la meva il·lusió supera de llarg la teva. Ara estava abraçant a tots, estava abraçant la Marta... El Roger, que ja han entrat aquí... Estic contentíssim, perquè a més m'he agafat com 2 anys sabàtics.
Sí.
I he après que això és meravellós. O sigui, retornar és meravellós. Ara el Màrius deia, retornar com Messi. Home, no Màrius. Messi ha fet un fals retorn. No
t'ha retornat al Barça, però va retornar, diguem, a guanyar títols i altres coses.
No, i anar amb les celebrities. O sigui, a Los Angeles l'altre dia ja va ser un bany de masses espectacular. Vull dir, anava tothom allà.
No és ben bé el futbol, però està bé.
però encara farà història, perquè està remuntant a l'MLS, es fotrà allà al play-off, ja veuràs.
Bueno, jo, farà història, jo he vist algun partit de l'Inter de Miami aquest agost i us he de dir que m'he posat de bastant mal humor.
Per què?
Bueno, perquè no és la brometa que em veu dir tots. Sí, jo he vist un Messi de primeríssim nivell, però de primeríssim nivell.
Sí, però hi ha uns porters allà que en fi, tires de 50 metres...
El que vulguis.
El que
vulguis, però portem dos anys sense entrar una falta directa. No? Vull dir que he vist faltes directes...
Veus, ja comencem.
Vist de tot.
Ja comencem. No, ara podríem estar una hora fent un debat sobre el nivell de la Major League Soccer.
Sobre un tema que no ha passat. I no estava al guió, això.
No li diguis això als Saperes, que s'emociona. Hola, Saperes, eh?
Què tal?
Hola, Marta, també.
Hola. Encantat d'escoltar aquestes paraules de l'Ernest Folch. Coincideixo al 1000%.
Del nivell de Leo Messi.
I tant, per favor.
Escolteu, només per tancar amb el que obríem el programa, aquesta situació de Jorge Vilda, l'arribada de Montse Tomé, Marta Corredera, que la coneix bé també i sap com funciona això, deia... No ho tinc clar, tinc dubtes, no té experiència, no és un canvi real, tot i que no.
A mi el que em sorprèn és que es pren una decisió que no tenies més remei que prendre-la, és a dir, totes les teves internacionals, totes, diuen prou. Per tant, com ha dit la Marta, que m'ha semblat una frase boníssima, era o Jorge Vilda o tot el futbol femení. Aquí la decisió era molt fàcil de prendre. Però el que no entenc és... això passa en moltes institucions d'aquest tipus, que és tu prens la decisió i la segona decisió ja és una altra cagada. És a dir, tens l'oportunitat de fer foc nou, que és el que t'estan demanant, de realment d'enviar un missatge de creiem que hi ha d'haver-hi un abans i un després, i no. Agafes la número 2, que saps que les jugadores no la volien, el que t'acaba de dir la Marta Corredera, que coneix perfectament els vestidors de la primera divisió. No entenc aquesta mena d'anclatge de no ser capaços de prendre decisions que canviïn realment, en aquest cas, el futbol femení. Hi ha com un cert conservadorisme, una certa tendència a quedar-te allà a la capelleta que acabarà caient pel seu propi pes, aquesta noia.
Sí, jo crec que això que dius que és absolutament cert, jo crec que això té diverses explicacions que són molt estructurals. La primera és que el foc nou, Joan Maria, no és possible. Perquè no hi ha foc nou, perquè el senyor Rubiales no ha estat destituït, perquè les estructures de la federació segueixen sent les mateixes. Per tant, s'ha intentat fer un canvi a la lampedusiana, que és perquè res canviï. Per tant, la decisió ja estava viciada per se, perquè li estem demanant a una estructura que no s'ha regenerat que es regeneri des de dins. Segurament això és impossible. Dit això, jo crec que s'està sent duríssim amb la Montse Tomé. Duríssim, perquè no sé, ara mateix sentia això, no?, de la Marta Corredera, que en sap un niu, però bueno, és que no té experiència. Bueno, però quants entrenadors hem vist que no tenen experiència?
Alguns dels que han sigut els millors entrenadors de la història del Barça tenien molt poca experiència.
Després se l'acusa, és veritat, se l'acusa, jo crec, gairebé en forma de prejudici, de dir, no, és que estava dins de l'estructura i segur que formava part de la Jorge. Home, no sé quina capacitat crítica tenia ella a dins de l'estructura. Ho dic perquè...
Bueno, ella plega, ella plega el dia del discurs
de Rubiales. És de les tres persones que pleguen el dia que escolta el discurs Rubiales del seu president.
Bé, que posa el seu càrrec a disposició.
Que, per cert, un dels que aplaudeix, que és l'entrenador masculí, aquest segueix allà.
Va demanar disculpes l'altre dia i que s'havia equivocat, que la pressió no havia podido con él.
Bueno, igual, ara entraríem en un altre tema, però allò, aquella roda de premsa el dia que vulguis l'analitzem, perquè allò va ser molt fortet, tot allò. Era mereixedor d'una destitució, la roda de premsa, en què ell pretenia rescabalar-se, diguem.
A mi em perdonareu, però és molt difícil analitzar el que ha passat en el futbol femení, perquè no sabem exactament què és el que ha passat. Ens han explicat que no entrenaven prou, que no... La crisi de fa un any és una crisi que jo crec que, en fi, segurament sabem el 10%. Però jo crec que hi ha algunes actituds de tipus personal del propi president de la Federació Espanyola, acompanyat de l'entrenador, que suposo que les jugadores van entendre que eren, en fi, que eren gent adulta i que ja sabien què havien de fer per la vida. Vull dir tot això, que d'aquí uns anys algú llegirà amb una web, amb un diari, no sé què, hòstia, hi ha un tio que va guanyar el títol de campió del món de futbol femení i el van fotre al carrer. i aquest no va petonejar ningú, ni va fer cap cosa estranya, ni es va tocar les parts, ni cap cosa d'aquestes. O sigui, vull dir que les coses s'han de poder explicar. Com que no s'han explicat, tothom tenia present que hi havia una crisi que estava larvada i que no s'havia solucionat. Val? Algunes jugadores van... Que jo era el que patia, perquè, clar, dins del col·lectiu més crític amb Bilda i el president de la Federació Espanyola...
I el Rubiales,
I el Rubiales, eren les jugadores del Barça. Jugadores del Barça, les jugadores de la Real Societat... I
sí, les del Madrid, al final...
Algunes del Llevant, les del Madrid van decidir que això no anava amb elles. I van veure que era una oportunitat per anar a la selecció, que algunes, si no, no hi haguessin anat, no? Llavors, hi ha un moment que hi ha una part de jugadores del Barça que decideixen que, bueno, pues, estan disposades a incorporar-se, malgrat hi ha aquests dos personatges. I per què ho fan? Bueno, pues, perquè cada un se sap la seva vida, i segurament l'Aitana, perquè va veure que era una oportunitat per ser, diguem, coronada com la millor futbolista del planeta. És a dir, cadascú se sap el seu, no?
Sí, l'Alexia venia de la lesió, va pensar, mira, tindré minuts, és un mundial, no?
I, però, clar, jo patia. I això, el resultat de tot això, què serà? Que hi haurà una certa divisió en el vestidor del Barça?
Aquest és un
això,
patiment que aquesta temporada hem d'anar veient.
Això la Laia Coll ja ho ha explicat, que realment estan molt preocupats de com hi haurà, com conviuran, diguéssim, sobretot les jugadores titulars indiscutibles de la selecció espanyola que renuncien al Mundial per defensar uns drets, per defensar uns mínims, per defensar una dignitat a l'hora de treballar en el futbol professional, no? I hi ha, jo crec que dues jugadores especialment emblemàtiques, no? Que són la Mapi
i la Patri
Guijarro, que evidentment eren titulars indiscutibles, les millors a la seva posició de la selecció espanyola, i que s'han menjat amb patates un Mundial per defensar unes idees i uns principis i uns objectius. Però al final, jo crec que la crisi de fa un any i el que ha passat amb Rubiales, la roda de premsa, els aplaudiments, etc., tot forma part d'aquesta institució absolutament corcada per dins, i aquesta institució que... ha trigat molt més que la societat a creure's que el futbol femení és futbol a tots els efectes i que mereix tenir una estructura professional a tots els efectes, perquè amb un seleccionador impresentable que va estar a punt de rebentar una de les millors generacions del futbol femení espanyol, ha arribat a guanyar amb quatre millores que van ser conseqüència del... dir prou d'algunes d'aquestes jugadores que després no han estat campiones del món. Només amb aquestes petites millores has aconseguit guanyar un Mundial. Imagina't si haguessis fet les coses com t'ho havien demanat des del primer moment, imagina't si haguessis tingut a totes les jugadores a la teva disponibilitat amb una sèrie de condicions que, si les repasses, no tenen res de caprici, res de privilegi, res de no és allò com l'artista del rock que et demana 37 tovalloles i 25 evians a 27 graus al camerino, que dius que et passa el cap. No, estaven demanant: som futbolistes professionals, volem aspirar a ser campiones del món, tracteu-nos com a futbolistes professionals, doneu-nos uns mínims per exercir la nostra professió, perquè després ara tots s'omplen la boca amb el futbol espanyol i Espanya i com tal qual. No us ho creieu? No us creieu que nosaltres ens mereixíem tot això? S'han aconseguit uns mínims i s'ha aconseguit un Mundial malgrat l'estructura.
Perquè fins a dir, el futbol femení jo crec que té un problema. Té un problema, que és que la federació no se l'ha cregut mai i continua sense creure-se'l. Quan en un moment en què la selecció és campiona del món, en un moment en què el Barça és el guanyador, l'equip guanyador de la Champions, en un moment que la gent omple els estadis, continua havent-hi, bueno, situacions personals i professionals, en fi, de vergonya. Cobren gent que no cobra o cobra una misèria, malgrat van posar uns mínims, però són tan mínims. O sigui, van augmentar per 3, per exemple, el salari dels àrbitres de futbol. I, en canvi, hi ha jugadores és que no es poden pagar ni un pis de l'Esterradi. Hi han camps de futbol, escolta, el Granadilla, quan fan una retransmissió de futbol, veus dues coses. Una, que t'estan prenent el pèl, o sigui, per allò no es pot pagar, i avui el futbol femení, doncs, si el vols veure, has de pagar. Dos, en qualsevol moment pot haver-hi una lesió, perquè no són camps que estiguin preparats. Vol dir que no hi ha el nivell d'exigència en el futbol de primera divisió femení que hauria d'haver-hi.
En canvi, em deixeu posar un apunt final positiu. Sí, jo crec que tot això ha tingut un efecte purificador. I la prova és la patètica compareixença d'ahir de Morata. Per què patètica? Perquè és la primera vegada que veig els homes d'aquest nivell, amb por,
avui, segons
amb, amb por d'opinar de les dones. I aquell comunicat que no sé qui les ha aconsellat, no sé on ve dit tard, malament, com deia ara la Marta Corredera, a més amb un punt, el punt 6è o 7è, que diu, bueno, i per cert, no en volem parlar més d'això, que ens volem dedicar a lo nostre, volem dir, no ens empenyeu més, però què us heu cregut? Però sí, però què us heu pensat? Llavors, jo crec que tots aquests jugadors, com molta gent, encara no entenen què ha passat. Encara no saben què va passar. Però jo crec que això és purificador. O sigui, jo crec que hem avançat molt, eh? En pocs dies, segurament hem avançat anys. Per culpa del... o gràcies al cretí de Rubiales, hem avançat.
Sí, però el substitut del Rubiales no és premi Nobel de Física.
No.
És a dir...
Això no és un substitut.
És que a la federació hi ha 19 membres. D'aquests 19, 10 han estat investigats per corrupció.
És que el procés
dius,
no ha acabat.
Escolta una cosa, Marius, has de buscar per trobar tan corrupte en una mateixa institució, has de treballar molt intensament, eh?
Sí, bueno, el futbol no s'ha treballat tan intensament per trobar corruptes.
A la federació és un darrere l'altre, perquè el Villar en el seu moment, vull dir, fa la sensació, per no parlar dels Pablos Portas, històries aquestes, que allò ja duria a ser uns festivals de llum i de color. Però en la línia del que dius, jo ara explicaré una conversa que vaig llegir en un grup que tinc de WhatsApp, i hi havia una persona que deia, oh, el Borja Iglesias aquest, quin oportunista, no?, d'esborrar-se de la selecció quan ha jugat 50 minuts i no sé què, no? I jo li vaig contestar que si ara el problema serà Borja Iglesias i no serà tot l'altre. Borja Iglesias fa un gest de conya. Però a mi el que encara em crida molt l'atenció és que no hi hagi titulars indiscutibles de la selecció espanyola que facin servir aquest poder de ser titular indiscutible per sortir allà i no llegir un comunicat. Digues el que penses, si és que ho penses. Perquè potser el problema és que no ho penses. Perquè a mi la sensació que em dona ahir tot aquell peripé és això, és que és un peripé. De dir, a mi el que em diu allò és... A nosotros nos la suda el fútbol femenino y la roja femenina, no sé qué, pero ahora tenemos que salir aquí a dar la cara. A mi em fa la sensació que algú els hi diu, nens, perquè si tu dones la cara de veritat, hòstia, la dones mirant els periodistes i dient el que penses i com ho penses, no llegint una merda de comunicat que sembles un ministre de tercer nivell. Vull dir, a veure si sóc capaç d'explicar-me, que el Borja Iglesias... Té molt més a perdre que un tio que sap que no el desconvocaran mai de la vida amb la selecció espanyola perquè sense ell no guanyaràs la Nation League o no et classificaràs per l'Eurocopa o el que sigui. M'explico? Hòstia, fes servir aquest poder per dir jo diré el que vulgui d'aquesta federació perquè si no em convoques, qui queda retratat és qui no em convoca, perquè sóc titular al centre del camp, el que sigui. I aquesta gent, en lloc de fer servir aquest poder per ajudar... com ha dit la Marta Corredera, a unes col·legues de professió...
No, i que van ser incapaços, vull dir... Joan Maria, de pronunciar el nom Jenny Hermoso. No van pronunciar el nom Jenny Hermoso.
Tot el comunicat.
Que mira que és difícil parlar de tot això sense
però parlar... és que ells no decideixen el que sense diuen, parlar, Ernest. És evident que allò no ho van llegir, però tampoc ho van formular ells.
No es van reunir per formular-ho, segur.
No, home, no.
No.
Clar, que hi ha d'haver un departament de comunicació també, que va dir, va, fem això i així acallarem la resta.
Es va posar de manifest que en aquests moments són molt més atractives les noies des d'un punt de vista de la personalitat que tenen, del que tenen a explicar i tal, que els nois.
Bueno, mira, o sigui, mira l'Aitana rebent el premi.
També això que dius és que la selecció espanyola es troba en un moment, Joan Maria, de... perdona, nois, però teniu aquí un problema de lideratge, de consistència, de caràcter...
Ernest, fins i tot...
Que sigui Morata.
I fins i tot
que sigui Morata, que és un jugador... Que ja em diràs tu que aquesta ha de ser l'estrella que representa Espanya en aquest moment. Home, doncs la selecció espanyola té un problema, llavors.
I fins i tot d'inquietuds, vull dir, no? Les jugadores tenen moltes més inquietuds socials...
Sí, per això et dic, vull dir.
Personals, no? I polítiques, fins i tot, m'atreviria a dir que no passa als jugadors.
No, anava a dir només que el Damià explicava aquesta tarda que i va haver moltes discussions perquè hi havia jugadors que no volien pronunciar-se. I que al final van arribar a consensuar, que és el que diu la Marta. Jo ho he escoltat, dic, com? Hi havia jugadors que no volien. Ja és un comunicat per mi tevi, que va tard, però és que hi havia jugadors allà que no volien que es llegís allò.
Perquè els incomoda, i potser no tenen una opinió molt formada del que és, no?, la violència masclista o un abús de poder i no saben ben bé com expressar-se, no volen cagar-la,
tenen por de cagar,
que els ataquin. Sí, sí, també. 11 i 5. Avui, amb un d'aquests jugadors, n'hem parlat aquest migdia. Aquest migdia hem entrevistat Alejandro Valde, 19 anys, a les Rozas, concentrat en Espanya, és un dels tres jugadors del Barça que hi és, juntament amb Gavi i Lamin Yamal. El Damià López se n'ha anat cap a Madrid, cap a les Rozas, li ha posat allà el micròfon a Alejandro Valde i hem pogut conversar uns minuts amb el lateral esquerre del Barça.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Hola, Alejandro, què tal?
Hola, bon dia, tot bé.
Onda, com estàs? Com va tot? Per aquí amb la concentració?
Aquí molt bé, la veritat que molt bé, molt a gust i molt content d'estar aquí.
La veritat, un premi per tu, no? Convocat amb Luis de la Fuente, juntament amb Gavi, amb Lamin Yamal del Barça, per tant, jugadors joves que comenceu ja a treure el cap amb la selecció espanyola absoluta.
Sí, la veritat que són jugadors molt joves, però, bueno, crec que l'important és que s'ha de demostrar el camp i la veritat que tots molt contents sempre d'estar aquí, una nova oportunitat i amb ganes de jugar jo.
Ahir va ser un primer dia, no?, amb aquell comunicat dels capitans. Què et va semblar el que van dir els capitans de la selecció espanyola sobre el camp de pes?
Bueno, al final vam arribar tots i vam prendre una decisió, vam parlar tots amb els capitans i vam decidir que tenen que fer com un comunitat i entre tots vam tomar una decisió i al final això vam decidir treure aquest comunitat.
Bé. I ara aquesta temporada com l'afrontes? Ja et vam veure amb el dorsal número 3, no?, a Pamplona l'altre dia. Això vol dir que ja estàs renovat, inscrit i que està tot correcte amb el Barça?
Bueno, la temporada la prenc de la mateixa manera com l'any passat, amb la mateixa alegria, amb les mateixes ganes, i al final sempre tinc la mateixa ambició des del primer dia.
M'acompanya el Damià López, una habitual de seguir la selecció espanyola i també, evidentment, a l'actualitat del Barça. Hola, Dami.
Què tal? Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. Preguntes pel Valde, també.
Sí, home, ja que estem aquí aquests dies previs als dos partits molt importants que té la selecció espanyola a Geòrgia i contra Xipre, perquè recordem que Espanya, tot i venir de guanyar la Nations League, doncs va perdre aquell partit a Escòcia, això fa que encara no tingui ni molt menys assegurada la classificació. Però estem aquí amb l'Alejandro Valde. Alejandro, que tot i la teva joventut, sembles, entén-me, gairebé un veterà ja, perquè portes aquí unes quantes concentracions, però jo me'n recordo quan estàvem allà a Qatar, el dia que arribes, no?, un nou vingut, que aquell dia va haver la doble cara, no?, doncs la marxa del José Gallà, que ha provocat doncs aquella sensació de tristor, però vas arribar tu amb una potència, no?, i amb unes ganes. Recordo quan vam fer aquella primera entrevista, no sé què ha canviat aquell Alejandro Valde a nivell també de selecció, amb un jugador que estàs acostumat ja que venia a les Rozas, no?, que veus com van arribant debutants, no sé què ha canviat en aquest sentit.
Bueno, la persona és la mateixa, l'únic que ha canviat que quan vaig anar al Mundial a lo millor només portava com 15 partits a primera divisió. Ara, bueno, tampoc porto molts, però ja porto uns 50 i algo. I, bueno, ja tinc més experiència, he viscut més partits i crec que com a jugador, bueno, això es fa millorar.
De fet, en aquell Mundial venia a ser una miqueta d'alternativa al Jordi Alba, i ara ja no hi és. S'ha retirat, no? Què suposa el Jordi Alba per tu en la teva carrera? És el jugador que ha aixecat, per exemple, l'última Nations League, i quin llegat deixa en general?
Bueno, sobretot per mi Jordi ha estat un referent. Sempre m'ha intentat ajudar molt des del primer dia que vaig arribar. Em donava consells, em deia com fer les coses, i, bueno, només tinc bones paraules per ell, que gràcies per tot i que m'ha ajudat molt.
I per tancar aquest bloc, et preguntaria per l'Eurocopa. No sé si... Jo recordo que aquesta alçada de temporada l'any passat us preguntàvem o preguntàvem als futbolistes pel Mundial i alguna deia, encara queda lluny i faltaven dos mesos per anar cap a Qatar. L'Eurocopa d'Alemanya queda lluny tenint en compte que són 9 mesos o ja hi penses?
Bueno, és que la veritat és que és una temporada molt llarga i tenim massa partits i no acostuma a ser mirar molt en juny. M'acostumem a mirar partit a partit i bueno, però sí, com tu has dit, quan et dones compte ja l'Eurocopa ja està a sobre.
Valde, com estàs de les molèsties que has tingut a l'inici de temporada?
No, ja estic bé. Vaig tindre unes molèsties, una miqueta, però bueno, m'ha anat tot bé i vaig poder arribar bé l'altre dia al partit.
Això que era el turmell, diria?
Sí, sí, va ser el turmell.
Val, o sigui, ja no et dona la murga, el turmell aquest. Podràs rendir amb la selecció també quan tornis a la selecció amb el Barça sense problemes i amb normalitat.
Sí, sí, tot bé.
Val, bé. Sobre el Barça, com veus tot el que ha passat al tram final del mercat de fitxatges? Perquè, clar, tu suposo que amb Ansu tenies molt bona relació, no? Què et sembla, les seves sortides, les entens?
Sí, bueno, al final crec que els jugadors, qualsevol jugador el que vol fer primer és jugar, i bueno, l'Ansu volia anar en busca de minuts, tornar a estar a bona forma, i bueno, si ell ha prescut aquesta decisió, jo estaré amb ell, perquè al final és com un germà per a mi, i bueno, segur que l'anirà molt bé i l'any que ve tornarà i estarà molt bé.
Haureu d'anar parlant des de la distància, no, ara? I hauràs de seguir el Brighton, també. No sé si el seguies, Mier.
Sí, sí, segur. Sí, la veritat que també miro partits de la Premier i el Brighton té un molt bon equip i segur que l'Ansu l'anirà molt bé allà.
Com queda la plantilla, què et sembla? Perquè, clar, des de fora marxen Ansu, Abde i Eric, ja han entrat els dos Joaos, Íñigo Martínez també inscrit ja. Com veus la plantilla, al final?
Bueno, al final jo crec que tenim molt bona plantilla. És un equip també molt jove, però també hi ha uns quants veterans i crec que ens entenem molt bé tots i crec que aquesta temporada podem fer grans coses.
Sí. Creus que Cancelo pot ser competència teva per l'esquerra també? Perquè a vegades has jugat allà. Vull dir, tu prens també com un repte de dir, vale, hi ha Marcos Alonso, ara hi ha Cancelo aquí a l'esquerra.
Bueno, al final estem al Barça, sempre haurà competència en totes les posicions i bueno, jo crec que contra més competència tinguis és millor per a tu.
Com estan els Joaos? Com els has vist aquests primers dies aquí a Barcelona? Què et semblen els seus fitxatges? Joao Félix, Joao Cancelo?
No, molt bé. La veritat que els dos són jugadors molt tops. El poc que he pogut parlar amb ells són molt bones persones per el que he vist i que segur que ens ajudaran molt.
I Lamine Yamal? Què t'està semblant la seva explosió amb només 16 anys?
No, Lamine és un jugador molt bo. Jo sabia que havia... Bueno, ja sabia que segur que algun dia anirà al primer equip, perquè és un jugador molt bo i que és molt jove, com tu has dit, només té 16 anys i que segur que ens ajudarà molt.
Com s'ha integrat aquí?
No, la veritat que molt bé. Pràcticament avui ha sigut el primer dia, perquè ahir vam fer recuperació. I bueno, la veritat que és un jugador molt bo i, com he dit, ens ajudarà molt, molt, molt.
Perquè tu l'has preparat? T'ho dic perquè, clar... Tu vas haver de fer el pas aquest, no?, de la pressió que suposa, mediàtica, no?, esportiva. Llavors semblava que Valde no explotava. Llavors Valde, de cop i volta, en una pretemporada explota, es fa el lloc al primer equip, no? Això li ha passat a Pedri, li ha passat a Gavi últimament, li ha passat a Ansu. Com el veus, a Lamine Yamal, aquesta pressió? Ara està amb la selecció espanyola absoluta, amb 16 anys. Vull dir que no ha de ser fàcil, no? Tu ho has viscut també, Valde, això.
Sí, però al final, això és futbol, un dia... estàs bé i pots ser el millor del món i si fas dos partits dolents sembles que no ets molt bo, però bueno, al final has d'estar centrat, tindre bon cercle d'amics, bon cercle de família que t'ajudin a tindre els peus a terra i crec que això és el més important.
A tu t'ha anat bé això també? Sí? Ho has necessitat a vegades de dir, ei, que no se me suba la cabeza esto, no?
No, normalment no. Normalment jo sóc un noi molt tranquil, que sé... d'on he vingut, d'on venen els meus pares i crec que això és el més important.
Els entrenaments flipeu també amb Lamine Yamal? Fa els mateixos retalls i les mateixes jugades espectaculars?
Sí. La veritat que el que es veu al partit és el mateix que els entrenaments i això és el més important, que jugui com ho ha fet sempre.
O sigui que és una bèstia que pot donar al Barça moltes nits de glòria, no?
Sí, segur, segur.
Dami.
Sí, no, jo li volia preguntar a Alejandro un aspecte doncs, que està sent molt característic en ell aquesta temporada, que és que la banda esquerra és teva. O sigui, vas fins a línia de fons, estàs jugant pràcticament d'extrem, tant és així que el Barça ni s'ha plantejat fitxar per banda esquerra, doncs perquè la banda esquerra és Alejandro Valde, no? Com et sents jugant? Ets un lateral, però tenint tot el carril per tu.
Bueno, sí que és una formació una mica diferent per mi, però al final m'he d'intentar adaptar per al millor de l'equip i bueno... també m'agrada tindre la meva banda per a mi sol, també puc jugar amb un extrem, però bueno, és una formació que m'agrada també.
Sempre s'ha parlat molt de la connexió Jordi Alba-Messi. Creus que es pot acabar parlant d'una connexió Alejandro Valde-Lewandowski en el sentit de posar-li moltes pilotes i les acabi caçant o no, no? Però quin és l'entesa que tens amb ell?
Bueno, l'any passat es vam entrenar molt bé, la veritat. No me'n recordo quantes assistències, però crec que van fer unes quantes. I bueno, espero que aquest any sigui igual o millor.
I per últim, per part meva, és evident, no?, que són dos anys sense entrar a les eliminatòries de Champions. Personalment, des del punt de vista teu, quines són les ganes que li tens a aquesta competició?
No, moltes, moltes ganes. Jo crec que aquest any hem de fer grans coses en Champions i fer-ho millor que els altres anys, 100%.
Què et sembla el grup?
Bueno, al final els Champions, sembla, a vegades sembla un equip que té menys nom, però al final jo crec que el partit, tots els partits seran igual de complicats.
Retrobar-vos amb Nico González amb el Porto és especial també o no?
Sí, també, al final amb Nico hem crescut, ha estat tota la vida a la Masia i bueno, al final se'n va anar a l'Oporto, va ser la seva decisió, però bueno, sí, sempre és una alegria jugar amb un altre company.
Hi ha hagut missatge de dir Nico, ja veuràs ja, o no?
No, encara no hem parlat.
Quan s'acosti.
Bueno, però el té aquí les Rozas, vull dir que en qualsevol moment està a la sub-21 aquí.
Sí, ahir li vaig veure, vaig estar amb el vestuari de la sub-21, vaig estar visitant a Pablo Torre, Hugo Novoa, bueno, Ilias també, i vam estar parlant una mica.
Saps qui és Marc Van Bommel o no, l'entrenador de l'Anvers? Saps qui és, que va jugar al Barça fa molts anys i tal? Tu que eres un nen, vull dir, tu no deus ni recordar la final de París 2006, no?
No, ahir tenia 3 anys només.
Imagina't, sí. Molt bé. I acabo, Alejandro, què tal Montjuïc? M'agradaria saber l'opinió dels jugadors, no? Tu que has jugat al Camp Nou i ara heu d'anar a Montjuïc, ja sé que ha estat només un partit i el Gamper, però què tal l'experiència, com ho veus, com es viu des de dins?
Bueno, òbviament no és el mateix que el Camp Nou, és un estadi diferent, però bueno, al final l'hem de fer a nostra casa, hem d'intentar sentir-nos com abans, com al Camp Nou, i bueno, també és important que les persones vinguin al camp a animar-nos i això és el més important.
Molt bé. Et desitgem molta sort, Dami, li desitgem molta sort. Evidentment, que no et lesionis, que tornis sa d'aquesta selecció espanyola, d'aquests dos partits que teniu, i que vagi molt bé la temporada amb el Barça, que tot just acaba de començar.
Sí, i bon viatge a Geòrgia. Que Barapskeli i companyia és bon equip, també.
Sí, estarà difícil.
Molt bé. Molta sort, Alejandro, i gràcies per atendre'ns.
Vale, chao. Igual.
Després dels 1000 m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat, de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. En el món de veritat.
Alejandro Valde, des de la concentració d'Espanya amb la selecció espanyola, les Rozas, explicant una mica doncs això, com està vivint aquest inici de temporada, la irrupció de Lamine Yamal, l'adeu d'Ansu Fati, diu, és com un germà per mi, no? El trobaré molt a faltar. Ara escoltarem Ansu Fati, avui ha fet declaracions des de Brighton.
És un Erasmus.
És un Erasmus per Ansu.
Vull dir, el teu amic que se'n va d'Erasmus el trobes a faltar, però són uns mesos entre que torna per Nadal.
Ja està.
Ah, no, per Nadal no, perquè la prèmia del Nadal se'ls gira feina.
Boxing Day i sí, tota aquesta...
Hi haurà d'anar ell. El del Joao Fèlix, com ho qualificaries?
És un Erasmus,
no,
també.
No, és un Erasmus, perquè aquest ja...
Ja no té edat de fer Erasmus.
No, sí, també és molt jove, en té 23, però vull dir, jo crec que l'hem matriculat d'un postgrau sense tenir la carrera acabada.
Guarda't un moment.
No,
deixeu-me tancar la carpeta d'Alejandro Valde, perquè la Marta ens vol explicar una cosa. Ara li deia jo, escolta, vas jugar amb el 3 a Pamplona, estàs renovat, no? Com, no? T'ha inscrit a la Lliga amb el número 3, deus estar renovat i amb ganes de fer una bona temporada. Sí, vull fer una bona temporada. Ha passat una mica per sobre d'això. El podem donar per renovat o no, a Valde?
Sí, ho està. Sí, ho està. La seva renovació és un fet, si no, doncs no s'hauria inscrit al seu nou contracte amb la Lliga divendres passat. Per tant, renovat està. L'únic que falta és que el club n'anunciï els detalls oficialment i que organitzi l'acte institucional per escenificar-ho, però tota la paperassa ja està més que feta, entregada i segellada segellada. Valde serà blaugrana fins al 2028 amb una clàusula de 1.000 milions d'euros, la mateixa clàusula de Pedri, Ansu, Araujo o Gavi. L'acte institucional s'ha de celebrar quan la gent de quadri, que molt probablement serà quan torni de la selecció espanyola. Per dir-ho d'alguna manera, és com quan et cases un dimecres al jutjat amb els texans i la samarreta per fora.
I signes,
fas el que s'ha de fer, que és la paperassa oficial, i tres setmanes després doncs fas la festa amb els amics i la família, ja vestit, elegant, etc, i amb un amic que fa el peripé que et casa. Però tu casat ja estàs, doncs vindria a ser el mateix.
Una pregunta, Marta. La gent d'Alejandro Valde, qui és?
Jorge Méndez.
Es diu Jorge, sí.
Seguim amb Jorge Méndez perquè la situació de Valde és la mateixa...
És el que va ensorrar el València, no?
Crec que hi van participar uns quants més.
Bueno, però ell ho va liderar, Ell ho va liderar. Però... Sí, ell tenia una maleta plena de futbolistes per anar posant i el resultat final va ser una catàstrofe.
A Peter Lim també el tenen molt encasellat. Enfilat, sí, molt enfilat allà també. També és un dels que consideren que no ha fet bé les coses.
El que anava a dir, seguint amb el fil de les maletetes de Jorge Méndez, és que en la mateixa situació està Lamine Yamal, que la seva renovació està feta, i falta això, l'anunci, la posada de llarg. En el seu cas, sent un jugador de tot just 16 anys, només se li pot fer un contracte per 3 anys, per tant, fins al 2026.
Però no sé si és un atracament això o algú s'ha preocupat de mirar-ho o el que sigui, però quants jugadors de l'actual primer equip, comptant també Fermín i Lamine, porta Jorge Méndez del Barça?
Cancelo, Joao Félix, Ansu, que està al Brighton.
Valde.
Valde,
Lamine.
Són 5.
Estava Nico.
Estava Nico.
No, està. Dels que estan ara. Són 5 de 21, no?
Iñaki Peña. El porter suplent és
6 de 21.
Espera, sí, però hi ha una altra pregunta també, Joan Maria, que és quantes operacions ha fet? No, perquè, clar, li has de sumar...
Sí, però la següent pregunta que faig és d'aquests 6... A quin d'ells no voleu ni en pintura al Barça ara mateix?
Aquesta pregunta...
És a dir...
Què suggereix?
El que suggeriu vosaltres és que la plantilla la fa Jorge Méndez.
No,
jo dic, Jorge Méndez pels seus interessos. Jorge Méndez és un dels representants més importants del món, per tant, a molts equips de primer nivell mundial hi ha jugadors seus, perquè té una agència gegantina, i dels jugadors que ara mateix defensen els colors del Barça, a mi no n'hi ha cap que em faci pensar que està allà només perquè el porta Jorge Méndez, sinó que té un nivell com perquè jugar al Barça. Perquè el que esteu, no ho esteu dient, ja ho dic jo per vosaltres, ho esteu insinuant quan dieu qui el porta? Ah, Jorge Méndez, una altra vegada Jorge Méndez, què esteu volent dir? Que el Barça fitxa futbolistes per satisfer els interessos de Jordi Méndez?
Jo tinc,
ho sembla?
No. Jo el que dic és que no és una situació molt normal. És a dir,
6 de 21, no?
És a dir, no, 6 de 21. No, és que et deixes dues operacions de sortida, que són Ansu,
sí, demanat pel jugador,
Ansu,
l'entrenador.
Bueno, tot això hi podríem entrar amb més profunditat.
Sí, jo t'estic dient, què estàs dient amb això? Que Jorge Méndez té massa poder.
I Abde, que està en un paraigües d'una mena de coagència. No, el que estic dient és que, home, que el colmo és que no ho puguem dir. Que té entre jugadors de la plantilla i operacions obertes suma 8. 8 peces. Bueno, no sé, a mi em crida l'atenció. A mi això... Em crida tant l'atenció... Que no sé si hi ha un precedent en el Barça d'algú controlant tants jugadors. Llavors, això suggereix que el Barça balla al so de Jorge Méndez? No necessàriament, però sí que, home, com a mínim, em plantejo si la direcció esportiva ha aprofundit en el mercat de manera objectiva com podria fer-ho, o és que s'asseu bàsicament amb dues, tres agències. És a dir, el que suggereix això no és que ningú s'estigui aprofitant econòmicament d'això, si és el que volies insinuar. És que jo faig una pregunta sobre això. És, un, és normal? Dos, la direcció esportiva ha fet tot el que havia de fer, perquè, perdona, per anar al despatx de Jorge Méndez tampoc és gaire complexa. És obvi que aquestes operacions de sortida i d'entrada han fetes en 24 hores, han passat la majoria d'elles, les quatre últimes han passat la majoria d'elles per la taula del mateix representant. Mm. Bueno, com a mínim...
Els jugadors que t'interessaven els representava ell.
Com a mínim és curiós.
A mi no m'ho sembla, tenint en compte que és, insisteixo, una potència mundial en el futbol.
I la direcció esportiva no creus que ha aprofundit de veritat amb tot el mercat, no? No, pregunto.
No, això no, vull dir, no, la veritat és que desconec la manera de treballar de l'actual direcció esportiva, tenint en compte que ha canviat fa quatre dies.
Que són amics. Que són amics,
per sí, cert. Correcte, sí, però que l'interès de Xavi per Cancelo és amb Mateu Alemany i Jordi. I qui el portava aleshores?
Per Joao Félix no, eh?
No, per Joao Félix no.
Per és més, Félix, no. És al revés. No hi tenia interès.
No hi tenia interès. En aquí sí, correcte. Tenia interès en un altre jugador de Jorge Mendes, que era Ansu, sempre quan acceptés el seu rol.
Bueno, va haver un
com
moment que
no l'accepta, i l'Ansu li demana de marxar, l'altre li diu marxa.
Va aparèixer un altre fantasma que es deia Rubén Neves. No, això també va aparèixer, aquest fantasma.
Diguéssim que assumir... sí, bueno, i no ha vingut. No?
És a dir, que
els representants truquen cada 48 hores, no Jorge Mendes. Vull dir, si tu i jo tinguéssim una agència de representació també trucaríem al Barça cada 48 hores oferint jugadors meravellosos, és la seva feina. Després la direcció esportiva ha de triar. El que vull dir és que l'objectiu número 1 al lateral dret de Xavi, per exemple, que és Cancelo, ho és independentment de qui el representi, jo crec.
Aquesta que dius, estic d'acord, és l'operació més clara de totes. Aquesta que dius, estic d'acord. Aquesta és la més indiscutible de totes. De totes les operacions, incloses les sortides, que són altament discutibles, com tota la vida, eh? com tantes coses a la vida. Però vull dir que aquesta que dius...
Bueno, però per mi, per exemple, la sortida d'Ansu, com tota la vida, tu com bé dius, és discutible, però jo, tal com m'ho han explicat a mi, la trobo molt coherent i fins i tot està molt bé, no? Que és, comença la temporada i el futbolista s'adona que tornarà a passar el que ja va passar la temporada passada, que és que l'entrenador no li donarà ni li pot garantir aquells minuts que ell vol, que creu que necessita, i aleshores parla amb l'entrenador li diu efectivament no te'ls garanteixo, efectivament no tindràs segurament 90 minuts cada 3 dies, si tens aquesta opció jo et voldria perquè ets important, perquè tindràs minuts, però ell diu no en tinc prou amb això i se'n va fer un Erasmus.
Saps quin problema em sembla molt bé. Saps quin problema és el d'Ansu? És les expectatives generals. Saps quin problema és el d'Ansu? Que se li dona el número 10 quan se'n va Messi. És a dir, que el relat no quadra.
I la lesió, sens dubte, sí, també, les lesions que ha tingut. Voleu sentir-lo, Ansu? Podem sentir un moment, Ansu Fati? Avui,
sí,
que ha parlat,
sí,
i ha donat també la seva versió de per què ha decidit marxar al Brighton, s'ha dit una temporada.
Ha parlat en declaracions als mitjans del seu nou club, al Brighton Hove Albion. Ansu ha parlat així dels motius que el van dur a escollir el club anglès com el seu destí per aquesta temporada.
Principalmente, bueno, primero hablé con el míster, con Roberto, me transmitió toda su confianza, lo que pensaba de mí, y para mí fue un factor muy clave para estar aquí. Fue él el que me convenció de venir aquí por sus palabras, por cómo me veía como jugador y lo que podía mejorar, y creo que fue la clave.
Per tant, clau al míster de Servi en aquesta elecció que ha fet Ansu Fati. Li han preguntat també en quina posició s'imagina jugant al Brighton. Ha dit que pot fer-ho en qualsevol posició ofensiva.
Què et sembla la plantilla com ha quedat, Màrius, tu, amb aquestes sortides? Perquè és veritat que això és debatible, no? El Barça ha perdut Ansu, Abde i Eric i han entrat Cancelo i Joao Félix.
Bueno, jo crec que tenim...
T'il·lusiona? Màrius, t'il·lusiona?
Bueno, jo crec que el primer que hem de pensar és que el club està amb la situació que està. I llavors, amb la situació que està, jo crec que tenim una plantilla que segurament és una mica millor que la de l'any passat. Jo vaig veure, per exemple, els 20 últims minuts del partit de l'Arsenal contra el Manchester United, i vaig pensar, tu t'imagines el Barça jugant quan qualsevol d'aquests dos equips? I em va entrar suofret.
Què vol dir? Pel ritme que tenia?
Pel ritme, per la capacitat, diguem, de pressionar el rival. És que jo el Barça... aviam, primer, el Barça està en una situació extraordinària, és a dir, ha jugat 4 partits, 3 a fora, i menys aquella cosa espantosa de
la batalla de Getafe,
aquella mena de provocació navajera de Getafe, ha complert. Dius, t'ha entusiasmat l'equip? No, però tampoc em va entusiasmar l'any passat, i al final, escolta, et fa molt feliç quan aixeques la Copa de la Lliga, no? Ara, no tinc la sensació... Estem al principi de temporada, no? No sé, tenim la sort que ens ha tocat un grup molt fàcil de Champions, però no sé si estem per competir massa, no? No ho sé. A Espanya segur, eh? Vull dir, perquè jo crec que el futbol espanyol no és un problema del Rubial, és un problema que el futbol està fatal. Vull dir, això cada vegada és menys interessant i cada vegada entren menys recursos dels que contracten la Lliga Espanyola, perquè no hi ha estrelles i la Lliga se la juguen dos o tres clubs, pues no sé quin interès té. Jo, per exemple, Rayo Getafe, i penses, jo tinc coses millors que fer, prefereixo veure una sèrie, i m'agrada molt el futbol, no? Llavors, jo trobo que hem de veure el Barça, hem de veure coses. Hi ha coses, per exemple, d'aquesta temporada que a mi m'agraden, no? Veure com cada vegada és més líder De Jong, no? El que passa, tinc la sensació que se me'n van darrere quan jo vull que se me'n vagin davant. No sé si és el quadrat aquest, jo això no en sé tant, el quadrat aquest, que és...